Manel, el sotsdirector de La Vanguardia, cargat de la part econòmica del diari, de tot el que has escoltat. Algun comentari, Manel?
Bueno, sí, òbviament s'han dit moltes coses i tot, des del meu punt de vista totes encertades i interessants, no? Jo crec que per aproximar-se a aquest tema de l'escàndol de Panamà, el que hem de fer és una mica establir nivells. Per una banda, és obvi que aquesta ideologia neoliberal o ultraliberal, com es vulgui dir, que permet una llibertat absoluta de moviments als diners, pues ha acabat creant un món que per la majoria dels ciutadans és molt opac, difícil d'entendre, en el que participa tot el sistema financer global, mundial, i que ha creat unes bosses de diners que escapen al control dels estats enormes, que cada any creixen a un ritme de 150.000, 200.000 milions d'euros. Ara es calcula que hi ha en paradisos fiscals més de 7 bilions d'euros, és a dir, 7 vegades l'economia espanyola, no? No és broma. Llavors, bueno, el que comentàveu abans, de que les grans empreses participen d'aquest sistema, la gran banca, anar-se'n a obrir un compte a un paradís fiscal no suposa un gran problema. Un pot anar a un banc i demanar que li obrin un compte a Panamà, no tindrà gaires problemes, és a dir, està molt estandarditzat. Els estats són, en part, víctimes d'aquesta situació i, en part, cínics, perquè competeixen per ocupar una bona posició a les finances globals, ells mateixos afebleixen la seva legislació, permeten determinades pràctiques i ara tenim aquesta realitat en la que, malgrat que el karma oficial és lluitem contra els paradisos fiscals, doncs hi ha més de 70 països petits i grans que ofereixen avantatges i ofereixen molts incentius a les grans empreses, als particulars, hi ha una competència global que fa que aquests paradisos s'extenguin. Però això és una pràctica que podríem dir que des del punt de vista polític o moral admet un gran debat, però que de moment té unes regles, és a dir, les grans empreses de l'IBEX que tenen empreses a paradisos fiscals ho fan d'acord amb el que la llei els hi permet. Una altra cosa és que posem en discussió si aquesta llei s'ha de canviar o no. Probablement, a la vista de com estan els estats, seria el necessari, no? Però aquest és un nivell. El que estem parlant, el que ha sortit aquests dies recentment sobre els papers de Panamà, està buscant individus o societats que no han treballat a través d'aquesta xarxa legal, sinó que clarament han jugat a amagar el que estaven fent, a amagar patrimonis o rendiments, no? Són aquests primers noms que han sortit. Això és clarament un frau, en aquest sentit, té un punt de diferència amb aquest esquema més global, no? Llavors, sobre aquestes coses que han sortit, i suposo que noms que aniran sortint més endavant, doncs clarament la intenció aquí era amagar patrimoni, amagar rendiments, fugir de la pressió de les hisendes de cada país, no? En favor del que fan els estats, s'ha de dir que algun dels casos ja s'havia detectat, és a dir, per exemple, el cas que més proper tenim, el de Leo Messi. En el cas de Leo Messi, la seva estructura, la que surt ara en aquests papers que s'han divulgat, és una estructura ja que no estava operativa, no havia arribat a treballar mai, no era una xarxa que fos ni tan sols titular d'un compte bancari, és a dir, que no operava, però per què? Perquè ho va detectar Hisenda per una altra via en el seu moment. És a dir, Leo Messi té un problema amb Hisenda espanyola perquè la Hisenda detecta que no està pagant determinats drets d'imatge.
Per tant, m'estàs dient, Manel, que en el cas de Messi, això que ja ha passat a Panamà, això ja ho ha regularitzat Espanya?
Sí. Vaja, ells ho asseguren, jo no tinc motius per dubtar-ho, estan passant inspeccions d'Hisenda regularment, la darrera va acabar fa molt poc, i va acabar molt bé, vull dir, amb un acord complet, la Hisenda no li reclamava res, és a dir, ella assegura, la família assegura, que des del moment que es produeix l'incident, ells regularitzen tot el que es deu de manera enrederida, és a dir, pagament d'impostos, interessos, sancions, i a més passen a declarar tots els ingressos del jugador, fonamentalment eren drets d'imatge. Uh-huh. I es declaren a Espanya. Des d'aquell moment, Leo Messi no té una estructura operativa fora com tenia abans de tenir aquella primera inspecció que dona lugar a la querella que es presenta per delicte fiscal. Però en qualsevol cas és la Hisenda espanyola la que ho detecta. Ha passat en altres casos, és a dir, hi ha hagut episodis en els que l'agència tributària ha detectat. Realment és molt difícil perquè quan s'està en un paradís fiscal precisament el que es busca és l'opacitat, és a dir, que ningú sàpiga que tu tens aquest, aquest actiu, no? Llavors jo crec que en els propers dies veurem més casos d'aquests, però que també veurem molts casos del primer cas, del primer esquema, és a dir, d'empreses o societats que s'acullen a un sistema legal que els hi permet fer pràcticament el que vulguin, pràcticament el que vulguin. Què vol dir, doncs...
Digues, Manel.
Què vol dir? Pagar molt poc, informar el mínim i tenir totes les avantatges d'una mena de supermercat global de paradisos fiscals en els que cada un t'ofereix avantatges, no? No oblidem que els paradisos fiscals, que de vegades la gent pot pensar que estan ubicats a llocs exòtics als que és molt difícil arribar o que mai, gairebé mai trepitja, estan a tot arreu. Londres, per determinades activitats, és un gran paradís fiscal. Les Illes del Canal, que se'n diu, que també són del Regne Unit, són magnífics paradisos fiscals. No oblidem que en el cas de el país, el Principat, que, del qual va ser primer ministre l'actual president europeu de la Comissió Europea, Juncker, Jean-Claude Juncker, us el recordeu, no fa gaire, va saltar un escàndol perquè d'amagat estaven oferint un menú especial de rebaixes fiscals per grans multinacionals. És a dir, això corre Europa. Mònaco té activitats de paradís fiscal. Els paradisos fiscals estan repartits per tot arreu. Diners opacs hi ha moltíssims, no? El problema és enxampar determinades persones o societats fent aquestes activitats. Això és el que s'ha produït amb el tema dels papers de Panamà. És a dir, hi ha determinats noms que, arrel d'aquesta filtració, se sap que tenien patrimonis que a lo millor no estaven declarats. No és segur. No oblidem que, com ja ho he esmentat abans, des de que es va obligar els contribuents espanyols a fer una declaració sobre els béns que tenen a l'exterior, pues hi ha una llista, no? Hi ha 1.140 milions d'euros que s'han reconegut com a titularitat espanyola a Panamà i a lo millor en algun d'aquests casos ja està declarat. Si està declarat, pues bueno, pagarà molt poc o pagarà el que toqui pagar, però ja no serà motiu d'escàndol, no? Aquest és el punt en el que connectem aquest esquema global amb l'esquema particular, no? Jo crec que trobarem encara més noms de persones amb patrimonis a Panamà que no els han declarat, però també ens trobarem amb molts declarats. Llavors és el gran debat sobre la legalitat, la moralitat. Els periodistes, bueno, pues estem una mica, no som jutges, però tenim una certa obligació de fiscalitzar. No som consellers morals, però també tenim que aplicar una mica el baremus del judici social sobre aquest tipus de pràctiques, però bueno, després la justícia té el seu camí. Ara... I jo crec que, per no defraudar expectatives, jo crec que la gent s'ha de fer la idea de que això, als tribunals de debò, arribarà molt poc, molt, molt poc. Ja. Perquè la majoria dels casos haurà prescrit, perquè en molts casos ja estarà declarat, perquè, a més, compten amb bones defenses que aconseguiran dilatar els casos. Bueno, al final, bueno, pues, probablement assistirem a un altre cas de frustració social, perquè veuran que hi ha la societat dura, que hi ha molt soroll, no?, i molta flagelació, però això al final no té pràcticament conseqüències pràctiques.
Permeta un moment, Manel, perquè el Rafael Nadal va fer una pregunta, però abans tinc en línia el periodista d'investigació de La Sexta, que està precisament en tot aquest enrenou fiscal dels papers de Panamà, que era Joaquín Castellón, que ahir estava aquí al Món Arracú i que avui se li da... Bon dia, buenos días, Joaquín, y muchas gracias.
Hola, buenos días.
Ayer, mira, te debo confesar, esta mañana cuando esta madrugada cuando hemos llegado aquí, hemos preguntado lo primero, oye, ¿Confidencial, La Sexta ha sacado alguna cosa? No. ¿Veremos si la primera hora de la mañana? No, todavía no. Es decir, estamos prácticamente con lo mismo de ayer. ¿Va a haber alguna información en las próximas horas?
Bueno, el Confidencial saca una noticia muy interesante sobre cómo operan los bancos españoles,
sí,
y cómo
cierto,
son
cierto,
ellos
cierto, cierto.
Los que abren las... algunas de las sociedades para poder efectivamente, pues bueno, generar negocio en Panamá. Y a lo largo del día de hoy sí que tendremos, permanecer atentos al Confidencial, permanecer atentos a La Sexta. En Al Rojo Vivo seguro que tenemos alguna novedad.
Vale, ¿nombres probablemente?
Sí, claro, probablemente nombres.
Nombres, ¿eh?
Nombres y negocios.
Pero los nombres están vinculados a negocios, ¿no?, para entendernos.
Sí, pero los vamos a ver al detalle, porque recordemos, esto es un banco como la Falciani, esto es un bufete de abogados, entonces lo que se ve muy claramente son algunos contratos, cómo se efectuaban algunos pagos, a quién se pagaba algún dinero de algunas operaciones, porque está todo por contrato, todo por escrito.
Nos pondremos mucho las manos. A ver, la capacidad de sorpresa cada vez ya es menor, ¿eh? Por lo que está pasando en estos últimos años. Pero, ¿nos pondremos las manos en la cabeza estos próximos días?
Yo creo que sí. Creo que va a haber nombres que van a sorprender mucho. Y sobre todo sus relaciones con sociedades offshore, sus relaciones con diferentes cuentas en paraísos fiscales, cuentas de dinero también. Sí, yo creo que, desde luego, los nombres que esperan para los próximos días hay que ir poco a poco porque, por ejemplo, la historia que contaremos hoy es una historia compleja que requiere su tiempo y yo creo que son nombres que, al menos, no nos esperamos muchos de ellos.
¿Hasta cuándo crees que vamos a estar pendientes de las informaciones con estos papeles?
No puedo decirte exactamente. Estamos todavía trabajando en muchas de las noticias. Llevamos ya un año desde que empezamos con la información y te puedo decir que hasta hace dos semanas nos seguían apareciendo algunos nombres. Es muchísima información, son muchísimos documentos y hay casos en los que tenemos pero miles de páginas y no estoy exagerando nada. Entonces, leer todas las páginas para poder hacer una buena historia nos lleva mucho tiempo. No lo sé. Desde luego, unos cuantos días sí que va a durar.
Vale. Está Rafael Nadal en la tertulia con Antón Losada, con Manuel Delgado, con Alejandro, sí, López Fonte y con el subdirector de La Vanguardia, Manuel Pérez. Creo que Rafael Nadal te quiere hacer una pregunta, Joaquín.
Sí, ¿qué tal, Joaquín? Sí. Porque en un año se supone que ya habéis leído muchísimos papeles y, por tanto, ya tenéis muchísima información. ¿Con qué criterio se irá soltando? Es decir, ¿mandará la audiencia, mandarán las audiencias televisivas, etcétera, o mandará la libertad de información y, por tanto, la necesidad de que el ciudadano le llegue en un primer momento ya sin ir graduando la información?
No, mira, el criterio es totalmente periodístico y para que no haya ninguna duda, estamos trabajando con otro medio de comunicación, como es el Confidencial, que tiene otros ritmos de publicación al ser un digital diferente al nuestro. Además, en mayo se hará pública toda la base de datos, es decir, cualquier ciudadano, para que no haya ninguna duda ni haya ningún cuestionamiento de que se ha podido esconder un nombre, no se ha podido seguir, será abierta, la gente tendrá un
buscador. En mayo tendremos acceso a todo.
Se tendrá acceso a toda la base de accionistas, a toda la base de directores, de tesoreros, uh-huh, de todas las sociedades que tenemos. Es decir, no, el criterio que hay es puramente periodístico para contar pues eso, las mejores historias, las más relevantes y las que más puedan importar a la gente.
¿Es bueno esto de, pregunto, de noticia por entregas? Es decir, porque mucha gente puede decir
por entregas. Es que tenemos una duración determinada, es como un periódico que tiene unas páginas determinadas y hay que meter muchas noticias ahí. Entonces no es que hagamos una noticia y estemos planeando cómo va a ser la semana que viene y con qué pelotazo vamos a hacer. No es el criterio que se ha seguido. Creo que todas las noticias que vamos a sacar los próximos días son suficientemente relevantes, son muy importantes. Y lo que el planning que tenemos es de tiempo, de capacidad de poder contar las noticias con su mesura, con su tranquilidad suficiente para que dé tiempo también a digerir la historia.
Claro, es que el problema es este que mucha gente puede decir que, claro, estáis aprovechando el periodismo para hacer entregas. Es decir, ahora estos otros, a ver quién y todos allí esperando a qué puede pasar, ¿no? Y que esto se os pueda acusar precisamente de esto.
Bueno, los informativos tienen una duración determinada y es lo que nos da tiempo a contar cada día. No hay otro criterio.
Manuel Delgado, Alejandro López Fonte quieren preguntar. Manuel Delgado.
Buenos días. Ayer veía una especie, digamos, de mapa mundi con la distribución como mínimo de los nombres que aparecían más o menos ahora pues expuestos. Y me llamó la atención que prácticamente no había ninguno en Estados Unidos. ¿Es una casualidad o de una forma u otra? ¿Tiene alguna cosa que ver con el hecho de que el primer hombre que apareciese fuera el de Putin?
Pues yo creo que no es ninguna casualidad. A ver, mira, esto es muy sencillo. Trabajamos en un consorcio global en el que hay más de 100 medios de comunicación y la forma de funcionamiento es que el consorcio es el que nos coordina un poco, pero cada país es el que habla de sus nombres. Supongo que si en Estados Unidos sí que hay algunos nombres, lo que pasa es que quizás son de la relevancia del entorno de Vladimir Putin. Sí que creo que hay un senador, sí que hay algún asesor cercano, y por eso quizás no estaban en ese mapa que el consorcio ha elegido como los 75 fundamentales, los más importantes. Desde luego, en Estados Unidos hay medios de comunicación, como la Sexta y el Confidencial, hay una red de periódicos, eso también, por ejemplo, la cadena Fusión, también The Guardian, que tiene edición norteamericana, trabajan también en los nombres, y supongo que ellos están destacando allí los nombres que a ellos les parecen también más relevantes.
Alejandro.
Hola, buenos días. A ver, hola. Acabas de decir que vais a hacer pública un listado de todas las empresas con directores, con apoderados, con tesoreros. ¿Sois conscientes de que muchos de estos directores, apoderados, tesoreros, precisamente son eso, apoderados, y no se han beneficiado personalmente de la fiscalidad o del buen trato fiscal que han habido, sino que han estado representando a grandes empresas o multinacionales? O sea, que vais a hacer pública una lista que a lo mejor no es justa.
No, lo que se van a salir es no los apoderados, salen los directores, salen los tesoreros, salen también los accionistas, es decir, la documentación de formaciones de la empresa. Es verdad que la lista de apoderados es una lista que hay que tener mucho más cuidado, es una lista que es mucho más selecta y también que es mucho más complicada de recopilar, porque los poderes habitualmente son documentos internos que maneja el despacho, autónomos, cada uno con un estilo propio, porque puede venir de diferentes notarías del mundo, y eso sí que es una lista que hay que tratarla con mucho más cuidado.
Perfecto. Pues tenemos pendientes. Solo ayer te preguntaba, ¿va a haber nombres catalanes? Y me dijiste a esta hora, sí, va a haber nombres catalanes. De hecho, hay unos nombres que hace tiempo, vamos, digamos que desde que salió todo, se va anunciando su cordón umbilical con Panamá. Y hoy hay algún digital que también lo habla, que son los Pujol. ¿Los Pujol están en todo esto?
Yo os diré que estos días, a las 12, permanezcáis atentos a la televisión y a vuestro ordenador confidencial, La Sexta,
ya, pero,
y
ya,
tendréis novedades.
Ya. Y os felicito a todos por el trabajo que estáis haciendo, pero yo os felicito, pero interpreto que sí, que efectivamente, oye, faltando 2 horas y media, que los Pujol aparecerán cuando, como han aparecido, estamos hablando de unos nombres que la familia Pujol no nos vamos a poner las manos a la cabeza con lo que ha salido en los últimos tiempos, con lo cual, si ha salido ya lo de Panamá, tampoco va a ser noticia, con lo cual, si sale Pujol en Panamá, tampoco pasa nada que me lo puedas decir, también te lo pregunto así.
Bueno, pues si no va a ser noticia, tampoco hace falta que te lo diga yo ahora.
Bueno, perfecto.
Cualquier día de esta semana, en La Sexta y en el confidencial.
Vale.
Me están dando ganas de no verla, ¿eh?
¿Qué dices, Antón?
Que me están dando ganas de no ver La Sexta ni leer el confidencial.
Pues lo haremos, hombre. Ya, esto funciona así también.
Joaquín,
hay libertad absoluta.
Joaquín, gracias. Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Es que hay una cosa que es el que em sorprèn més, Antón, que és això de los fascículos coleccionables. Sí, saps? Que és el que preguntava el Rafael Nadal.
Es como estos periódicos que se empeñan en colgar una parte de su contenido en internet y el otro dice, no, si quieres saber más, tienes que comprar la edición en papel, ¿no?
Bueno.
No sé, a mí está bien, son las yo, contrariamente a esta visión que suelen tener los periodistas de sí mismos como campeones de la libertad, yo considero las empresas informativas trabajan en un mercado, tienen un producto que se llaman información y lo manejan para ganar dinero, y me parece muy bien que lo hagan así, ¿no? Otra cosa es ver hasta qué punto ese es el único criterio, el de ganar dinero, y secuenciamos la información porque tenemos que todos los días conseguir unos índices de audiencia y un número de clics y un número de ejemplares vendidos, o la secuenciación de la información responde a otros criterios que no son exclusivamente el criterio empresarial.
Jo crec que s'ha d'aplaudir el que ha fet els mitjans de comunicació i que està molt bé i tot. A partir d'ara, és a dir, no us, és a dir, arran de la pregunta del Rafael Nadal, a mi...
És que avui a Islàndia, Jordi, ja hi ha 600 noms amb banquers, polítics... bueno, la lògica periodística diu que si tu tens avui una informació que afecta a 1.000 persones, has de donar avui les 1.000. No pots donar-ne 100 cada dia, perquè aleshores estàs graduant i interpretant la informació i estàs donant un sentit sectari a la informació que estàs donant.
Aviam que diu Manuel
Pérez. Ja som tots prou grans com per interpretar-la,
no? Què et sembla?
Bueno, home, jo crec que sí que és discutible aquest criteri d'agendar, no?, d'anar decidint un calendari. Òbviament, per molt que ells ho expliquin, estan al seu dret, però per molt que ells ho expliquin, hi ha un interès, podríem dir, comercial, i probablement estan obligats a fer un criteri polític d'elecció. Jo crec que aquí és on rau el problema, no? Vull dir que, en comptes de que sigui l'opinió pública la que d'alguna manera agafi tota la informació i sobre això estableixi les seves pautes de debat, ens trobarem amb una agenda molt pautada en la que tots tindrem la por de dir, bueno, però si només sabem això, que vindrà demà, llavors tot el debat estarà molt marcat per aquesta cautela sobre el calendari de publicació. Oye, no?
Per això li he preguntat, Manel, per això li he dit, escolta'm, sortiran els Pujol, perquè sortiran els Pujol, o sigui, no hi ha cap mena de dubte.
Jo crec que els Pujols efectivament surten avui, perquè jo crec que en el calendari, en la cadència que aquests mitjans es plantegen, els Pujols són probablement els més coneguts, és a dir, tothom sap que en Jordi Pujol Ferrusola tenia a Panamà una de les seves plataformes operatives, per tant, si el despatx Fonseca és dels més importants, doncs no té res d'estrany que en Pujol Ferrusola passés per allà. Algun altre membre de la família opera des d'aquest punt de vista molt global i, per tant, és lògic que si passa per Latinoamèrica també tingui alguna plataforma a Panamà. I no oblidem, hi ha una anècdota sobre Panamà i la relació amb Catalunya, i és que una persona amb la que en Jordi Pujol Ferrusola va tenir relació i va aparèixer per Latinoamèrica, va morir amb sempre estranyes o no aclarades circumstàncies a Panamà, que era John Rosillo, protagonista d'un gran pelotazo immobiliari a Barcelona, el Diagonal Mar, que va acabar amb un autèntic culebró judicial, on aquest senyor va morir fa uns anys a Panamà, amb estranyes circumstàncies, perquè va ser sobtat, no? Probablement, potser està tot aclarit, però bueno, que en el cas dels Pujol i la relació amb Panamà és una relació antiga i coneguda. Per això jo crec que la lògica porta que aquest episodi, bueno, pues com que ja és força conegut, l'adelantem, ho donem ara, i la resta pues aniran sortint, no? Jo crec que en qualsevol cas dels papers de Panamà, tenint en compte aquest criteri que hi havia opacitat, però també dels canvis de les facilitats legals per operar, trobarem financers importants, trobarem gent molt important, titular d'actius allà. La situació legal desconeixo si estarà o no declarat, però trobarem grans personatges de l'economia espanyola amb patrimonis importants afincats a Panamà, no? O que amb societats que seran titulars, no? Després els actius estaran a Suïssa o altres llocs, però la societat operativa serà la de Panamà.
¿Qué dices,
Antonio? No, es que me estaba todavía dándole vueltas a este gancho publicitario que nos hacía el invitado, ¿no? Diciéndonos que teníamos que estar atentos a las 12 a una cadena de televisión.
Es que yo creo que es la falca aquesta de, oye, mira, no os puedo decir nada porque
es como cutre, es como periodismo de baratillo, pero bueno, dejando aparte eso, hay una parte de la historia que a lo mejor yo es que me he perdido entre la avalancha de información y no lo he visto en ninguna parte, ¿no? Pero que a mí me gustaría saber, como lector y como ciudadano que se está informando, ¿de dónde viene toda esta información? Lo único que sabemos es que es una filtración. Yo hace tiempo que eso de las filtraciones no me lo creo. Hace muchísimo tiempo que no me creo lo de las filtraciones. Y que tienen 11 millones y pico de papeles o no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría tener, a lo mejor, en este interés por la transparencia que todos tenemos y que está muy bien, que los que nos están contando todo esto nos dieran alguna, no que, evidentemente no que desvelen sus fuentes ni nada de esto, pero sí que nos dieran a lo mejor alguna luz sobre cómo se ha obtenido esta información, si se ha pagado para obtener esa información, si se ha pagado, cuánto se ha pagado, cómo se ha obtenido esa información, porque eso es relevante también para contextualizar la información y para darle validez o no. En el caso de Wikileaks tuvimos desde el minuto uno prácticamente, supimos de dónde venía la información. Es más, la persona que consiguió buena parte de esa información lo está pagando muy caro con su vida, tanto el que lo publicó como el que lo consiguió. Y en este caso, a mí me gustaría saberlo.
Esto ya te responde a la pregunta.
Perdón.
¿Y espera?
¿Crees que si Edward Snowden lo está pasando mal y lo está pagando muy claro, esto te responde a la pregunta de dónde viene la información?
Bueno, pero yo no digo que
evidentemente están protegiendo la fuente.
Me parece bien que protejan la fuente. Pero se puede proteger a la fuente y contarnos el proceso. Bueno, ¿Cómo se ha conseguido? ¿Cómo se llegó a esa filtración? Por ejemplo, si se pagó o no por esa filtración. Es que eso es información relevante para a su vez darle valor a lo que estamos conociendo. Porque no es lo mismo, esto no, es un empleado que harto de el cuento que nos cuenta Falciani, ¿no? Harto de tanta injusticia y de tantos ricos que se hacían cada vez más ricos, pues un día cojo un pen, lo lleno de papeles y me voy a la justicia y me convierto en una especie de Robin Hood. Vale, muy bien.
Como a mí me
y otra cosa es, alguien al que le hicieron una sustanciosa oferta económica y sacó esos papeles, porque 11 millones de papeles nos dicen, pero supongo que en el bufete habrá muchos más. ¿Por qué estos 11 millones y no otros 11 millones diferentes?
A mi m'intriga perquè ha anat a parar un diari alemany, també. Perquè concretament aquest diari alemany i no cap altre mitjà. Però bueno, però jo no volia parlar d'això. Jo volia parlar sobre el tema aquest de la dosificació de la informació, que discrepo de l'ambient general que hi ha aquí de crítica contra aquest fet. Primera, per diversos motius. Primera, pel volum, el Rafa Nadal fa que no amb el cap, pel volum immens d'informació que hi ha. Si tu treus tota la informació al primer dia, generes tant de soroll que al final no aconsegueixes un impacte que pot ser molt superior dosificant-la, posem pel cas, en 10, 15 o 20 dies. Segona...
Pot ser al revés. Pere, a mesura que vas fragmentant, arriba un moment que ja ets insensible i ja dius, bueno, aquí hi ha tothom emmerdat.
Això com tots els temes, tindrà una vida, doncs...
A més, s'està barrejant aquells que puguin tenir... comptes legals a Panamà i estiguin operant legalment per una necessitat geogràfica que n'hi pot haver algun amb altres coses. Jo el que voldria
és aclarir... Els que tenen comptes legals han rebut una trucada d'aquest mitjà i han tingut el dret, ens ho estava explicant ahir el periodista que vam entrevistar, han tingut el dret a replicar i dir, oiga, ¿qué hay de cierto en esto? O sigui, les persones que han sortit publicades, totes en un principi han rebut fins i tot un burofax, ens ho van explicar ahir. Uh-huh. Per tant, el dret a dir, no, escoltin, aquest compte jo el tenia per aquest motiu, aquest compte jo l'estava fent per això i el tenia dormit, el dret a rèplica l'han tingut perquè és un procediment habitual. Sí, però, en un periodista han contrastat la informació.
Ara s'està passant...
Justament aquest risc que dius d'indefensió es produirà al maig quan totes les dades surtin a la llum pública, quan siguin consultables per part de tothom. Si em permets, continuo, Rafa, dins l'amable discrepància. Deia, el volum d'informació. Després, el dosificar informació no deixa ser una cosa bastant habitual en periodisme d'investigació o de filtració, digue-li com vulgui. És a dir, n'hem tingut molts exemples. Tu publiques una cosa un diari tal dia, hi ha un silenci en primer lloc, l'endemà dones una dada més, algun document, una còpia d'algun fet tangible, es produeix un cert desmentiment, intentes fer caure en contradicció el desmentidor el tercer dia, això ja ho coneixem, i vas publicant fins que l'enganxes com a mentider. Llavors, la dosificació en periodisme d'investigació és una pràctica relativament habitual i efectiva.
Sí, me penso que tiene que ver con sintonicen sus televisores a las 12.
Esto es otro tema, Ahí voy, espera un segundo. Luego, s'haurà d'aquí de la mediatització i del criteri polític a l'hora de mediatitzar. Ostres, ara parlarem de la jerarquització dels mitjans de comunicació, de com triem les notícies, de què posem dins un sumari i de quin criteri fem servir. Estem prenent decisions permanentment els periodistes. Per tant, tant l'aprenem a l'hora de decidir quins temes el Basté posarà al seu davantal de les 8 i dins els apunts imprescindibles del dia, com el senyor que fa una portada, com el senyor que tria en quin ordre dona aquesta dosificació d'aquesta informació. Aquí hi ha un compromís públic, que ja veurem si es compleix, de posar-ho en un servidor o disponible per tothom a partir de l'1 de maig. Això és d'aquí un mes, quan aquests senyors hi porten 10 mesos treballant. Per tant, si porten 10 mesos treballant i fa tant temps que tenen aquesta informació, obro parèntesi, per cert, com s'ha mantingut tant en secret, tanco parèntesi, doncs no vindrà d'esperar un mes. I finalment, a mi m'ha incomodat aquesta manera de a les 12 pongan el confidencial i pongan el rojo vivo. A mi m'ha incomodat. És veritat, perquè evidentment aquí...
És de mercadillo.
Bueno, però és de mercadillo, però escolta'm, quan el Mundo treia tot el de l'Asa Zabala i totes aquestes històries, no sortia el Pedro Jarrillen, compren el diari mañana a les 8 en el quiosco, perquè tu ja ho sabies que havies d'anar l'endemà al quiosc a buscar el diari en una època que no hi havia ni la portada d'internet. Per tant, hi havia un missatge latent, o un missatge implícit, que era, ja trobaràs les novetats demà a les 8 al quiosc o a les 7 al quiosc, que aquí s'explicita perquè hi ha una empresa privada al darrere, però tampoc ens hauria de sorprendre tant. A mi em sembla poc elegant, però no em sembla tan estrany. Ja està, ja he replicat a totes les presentes.
A veure si el Manel Pérez, que l'hauré de guardar, vol dir alguna cosa més. Manel.
Sí, bueno, efectivament, és difícil establir amb claretat quina és la millor manera d'actuar, no? I, òbviament, aquests dos mitjans actuen com ells consideren que és més convenient. És difícil dir-li a ningú el que ha de fer ni deixar de fer. Jo crec que l'única diferència respecte als casos que es comentaven abans és que, mentre que en teoria un mitjà va publicant a mesura que va rebent la informació, aquí ja t'han anunciat que hi ha una piscina plena d'informació i et diuen, ara nosaltres anirem triant la que anem donant cada dia. Aquest és el punt que admet una certa discussió. Per mi no és, òbviament, un element essencial, però que jo crec que en el seu cas sí que està molt dictat a la banda de les premures d'espai i temps que es tenen cada dia i que tenim tots, està també dictat, òbviament, per un evident criteri comercial que jo crec que en aquest cas han maximitzat, han portat al paroxisme. Jo crec que aquesta és una discussió que és honesta de tenir, que està bé de tenir i que mai és intranscendent l'ordre de publicació de les coses. Això sempre s'ha de tenir en compte, no? Perquè marques una agenda i això s'ha de tenir sempre present com un element que forma part del debat. En qualsevol cas, jo crec que és un agita les consciències de la societat sobre aquesta realitat, mentre es viuen en un món d'austeritat, de retallades, de qüestionament de l'estat del benestar, que se sàpiga que hi ha un món fosc i que es conegui més i clarament com opera, és una aportació molt interessant al debat social, i en aquest sentit, més enllà de la manera en què operin aquests mitjans, o fins i tot del que no sapiguem sobre l'origen de la informació, el seu contingut, que és on jo crec que ens hem de centrar, té un gran valor, té una gran transcendència, no?
Manel Pérez, moltes gràcies.
Puc fer-li una pregunta al Manel?
Sí, home, fes una pregunta.
Manel, abans que pleguis, i tornant al que explicaves abans, què tal? No, només perquè com a expert m'agradaria que em desmentissis o em confirmessis la sensació que tinc com a ciutadà sobre això dels paradisos fiscals, de que abans sempre hi ha hagut una part de l'activitat de les grans multinacionals que operaven ja des de determinats paradisos fiscals, que segurament hi havia part o tot el benefici dels amos de les grans empreses, quan les empreses tenien amo, que anava a parar a paradisos fiscals, perquè les famílies al·legaven la inestabilitat mundial, tenim uns recursos en un racó, diguem allà, etc., i a més amb una fiscalitat avantatjosa. Però, en general, la sensació que teníem els ciutadans era que les empreses tributaven a nivell local. I, en canvi, ara comencem a tenir la sensació que la majoria de grans empreses desplacen tot el gruix de la seva tributació a aquests països que els ofereixen condicions molt més avantatjoses, que això en un mercat tan global com el que tenim ara vol dir que hi ha tota una part, la part més important de l'economia més activa, però sobretot tota la financera, que és a sobre la menys productiva, que fuig totalment i per tant anem fent lleis i anem fent impostos a nivell local per cargolar, que al final acaben pagant només les classes mitjanes i les populars i mai les grans empreses, no?
Efectivament, el paroxisme d'això és el més evident, tens molta raó en el que dius, són les noves empreses tecnològiques, que precisament per ser tecnològiques i poc arrelades, és a dir, que no tenen aquella servidumbre material d'arrossegar grans factories i que es mouen amb molta facilitat, les Google, totes aquest tipus d'empreses, pràcticament no paguen impostos enlloc. Estan pràcticament operant com a paracaigudistes a diferents paradisos, a diferents llocs amb fiscalitat molt favorable i no paguen pràcticament enlloc. El tema és que hem creat un sistema financer global, un sistema que opera a tot arreu i enlloc, que és molt complexa, que té un gran sistema financer al seu servei i que és molt difícil de controlar. I que els estats, per una banda, ho han patit i per l'altra l'han promocionat, no? Una situació contradictòria. I hem creat un monstre que ningú governa més enllà d'aquests grans quartels generals de grans empreses, que aquestes sí que optimitzen al màxim els seus ingressos i la seva despesa fiscal, i com a conseqüència d'això pràcticament no paguen res, no? Aquest és el drama pels estats, que al final han de viure de captar impostos dels que no es poden moure a aquest nivell, que clar, sempre són els més petits, no? Les petites i mitjanes empreses i el contribuent individual. Aquest és la gran contradicció econòmica mundial actual, és aquesta, no? Que el gran diner pràcticament no paga enlloc i només els ciutadans i les petites i mitjanes empreses estan obligades a complir fins l'última coma del reglament fiscal de cada país.
Molt bé, Manel Pérez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Encantat.
Fins ara, que vagi bé, gràcies. Bon dia. El director d'Economia de La Vanguardia.